Ràdio Estel. Són les 8 del matí. A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per a la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per a tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors.
Any Espinal a Sant Fruitós de Bages. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem l'inici dels actes en homenatge a la memòria del fill predilecte de la vila en el 40è aniversari de la seva mort a Bolívia. Lluís Espinal va ser un agut crític dels règims de facto i un ciutadà notable que va participar en la recuperació de la democràcia a Bolívia, sosté Xavier Victori Espinal.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. Quan va ser la darrera vegada que vam obrir la Bíblia? Aquesta pregunta potser és millor no fer-la a les assemblees i trobades de catòlics. Si bé la Bíblia és el llibre més venut en tot el món, per molts acostuma a ser un objecte decoratiu que amb prou feines es toca si no és per treure'n la pols de les estanteries. Tristament, ens perdem una de les lectures que més transforma el cor d'una persona. Probablement molts em diran que no obren la Bíblia perquè no saben ni per on començar, que en desconeixen l'estructura o que els textos no són fàcils de comprendre. Però sigui el que sigui, animo a tothom a no perdre l'oportunitat de descobrir aquest llibre tan misteriós, la lectura del qual ens obre a l'encontre personal amb Déu i a acollir el seu missatge. Conscient de la importància de la paraula de Déu, el Papa Francesc, en la seva carta apostòlica a Peruitilis, va acordar declarar el tercer diumenge del temps ordinari com un diumenge completament dedicat a la paraula de Déu per comprendre la riquesa inesgotable que prové d'aquell diàleg constant de Déu amb el seu poble. És per aquest motiu que el cap de setmana que ve l'Església Universal celebrarà el diumenge de la paraula de Déu. Aprofitant aquest esdeveniment, la setmana posterior, del 26 de gener al 1 de febrer, les diòcesis amb seu a Catalunya celebrem la quarta setmana de la Bíblia. Sota el lema «Els obrir el sentit de les Escriptures», durant la darrera setmana de gener s'organitzaran activitats a les parròquies i comunitats per descobrir els tresors continguts en el text sagrat. Aquest lema remet al passatge de l'Evangeli de Lluc que recull l'encontre de Jesús ressuscitat amb els deixebles de Maús i ens vol significar que Jesús és el primer exegeta, el primer i millor intèrpret de la paraula. Així mateix, Sant Joan de la Creu ens diu que el Pare va dir una paraula que fou el Fill i aquesta parla sempre en etern silenci i en silenci ha de ser escoltada per l'ànima. Encoratjo totes les iniciatives parroquials i de moviments que promouen una lectura profunda de la paraula de Déu en grup. Vull agrair la tasca de diverses editorials que elaboren materials que ajuden els creients a una millor comprensió del text sagrat. La lectura atenta, constant i pregada de la Bíblia ha anat guiant la relació amb Déu de generacions de creients. El diàleg amb Déu es du a terme de manera fecunda quan l'escolta de la Bíblia és perseverant i conscient. és bo que llegim el text sagrat com a veu de Déu en nosaltres, ara i aquí, al nostre present i per al nostre present. Benvolguts germans i germanes, com ens recorda el Papa Francesc, el dia dedicat a la Bíblia no ha de ser un cop a l'any, sinó una vegada per a tot l'any, perquè ens urgeix la necessitat de tenir familiaritat i intimitat amb la Sagrada Escriptura i amb el ressuscitat. Benvolguts germans, bon diumenge de la paraula.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tot sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ictus, Alzheimer, dany cerebral, Parkinson, ELA, problemes de memòria, fatiga crònica, fibromiàlgia... Memory Center, l'Institut de Neurociència Aplicada, líder en neurorehabilitació funcional. El talent sumat a l'eficàcia. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, perfeti, teràpia hiperbàrica, virtual i sensorial, neuroestimulació, logopèdia, mindfulness, brain training. Memory Center, Rosselló 154 de Barcelona. 93 532 52 88. 93 532 52 88.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel et desitja bon any nou. I ja en van 25. Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. També volíem comentar avui una altra cosa que està de plena actualitat, el funcionament del Parlament Europeu i les seves sessions ordinàries. Ho farem amb qui ha dirigit durant 8 anys l'Associació de Periodistes Europeus i avui dia encara n'és membre de la mateixa associació i, a més, és corresponsal del setmanari El Siglo. Ella és Teresa Carreras. Què tal? Molt bon dia. Senyora Carreras, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Estem acostumats al funcionament polític del Parlament de Catalunya o del Congrés dels Diputats, però funciona igual una cambra amb tants diputats com l'Europarlament?
Bé, jo penso que en la manera de ser democràtica segurament que sí. El que passa és que, esclar, els funcionaris que hi ha al Parlament Europeu són de, segons diu la tradició, això s'hauria de comprovar, són dels millors i són els funcionaris més ben trebats que hi ha a les institucions. Aleshores, el Parlament Europeu internament segurament que ha de funcionar, segurament que funciona, no que ha de funcionar, no s'ha de posar ni en dubte, com una càmera democràtica, el que funciona de forma una mica diferent és la institució, perquè hi ha el Consell, el Parlament i la Comissió, i, per tant, tota l'aprovació de normes és un joc entre les tres associacions. És un treball, més que un joc, entre les tres associacions. Però, vaja, no passa res el fet doncs, que hagi acollit en aquestes el president Puigdemont, és a dir, el eurodiputat Puigdemont i l'eurodiputat Comín és una cosa ben natural.
Quina diferència hi ha entre aquests estaments? De què s'encarrega cada estament? El Parlament, el Consell, que ens deia també?
La Comissió Europea és l'executiu, el Consell és el que fa les normes i les aprova, i el Parlament hauria de ser la que les fa, però finalment aprova, té per aprova bàsicament el pressupost, és a dir, amb el que té més preeminença és en l'aprovació del pressupost. El pressupost de la Unió Europea no s'aprova si no hi ha l'aprovació del Parlament i es tenen molt en compte totes les esmenes.
Per tant, tot i que no estiguem acostumats gairebé mai a seguir a les sessions que tenen lloc al Parlament Europeu, és precisament en aquest lloc on s'hi tramiten les decisions que afectaran més directament els ciutadans.
Sí, clar. L'altre dia sentia un ex-eurodiputat que deia aquesta xifra que sempre anem dient, no? Que el 72%, ell era molt precís, de la legislació que es fa a Europa, doncs surt del Parlament Europeu. Sí, nosaltres diem el 80, el 60, depèn, però és bastant elevada, perquè hi ha tot el tema de la transposició de les normatives que s'aproven a Brussel·les i que han d'arribar i que tenen un temps límit per adaptar-se a cada un dels estats membres. És tot una tramitació, sí.
Per tant, entenc que durant aquesta crisi econòmica que ha passat a Europa, quan es parla de condonar o no el deute, o quan es parla d'allargar o no el deute segons quins països, la decisió surt d'aquí, precisament, de l'Eurocambra.
Sí, naturalment. El que passa és que, en relació al tema de la crisi econòmica de la qual tu parles, hi ha hagut decisions que potser sí que, el que passa és que ara les hauríem de mirar i de valorar, però que realment s'han pres sense el consentiment de l'Eurocambra, precisament per aquest paper que té, que no és com una cambra normal, que un Parlament com el Congrés dels Diputats o el de Catalunya, que té menys competències, però bé, el Congrés dels Diputats, doncs seria diferent. El que passa és que, clar, el Congrés dels Diputats també ens explica que el president del govern ens va dient que no es poden aprovar coses que no calguin, i pel tema de modificar i fer front a la crisi econòmica a la qual, Joan, tu et referies, amb una reunió, com jo en tinc moltes vegades, amb nocturnitat i alevosia amb el president del govern, ell mateix va decidir per tots nosaltres. Entens? I això, clar, són coses que a nivell democràtic sempre saben greu, perquè no és una manera normal de funcionar.
Cada dos per tres, senyora Carreras, hem escoltat, i li dic perquè s'ha comentat molt a les xarxes socials, s'ha escoltat, com deia, els darrers dies el president de l'Eurocambra fer esment de la famosa targeta blava dels eurodiputats. De què es tracta i per què serveix?
No, la targeta blava són una sèrie d'objeccions que el diputat pot proposar. En el cas del president Puigdemont, de l'eurodiputat Puigdemont, ens hi hem d'acostumar tots, doncs ell va fer el seu discurs i el president li va dir si volia fer ús de la targeta blava, quan ell mateix s'havia referit també als mateixos diputats i a la seva situació, dels tres, del senyor Oriol Junqueras, del senyor Comín i del senyor Puigdemont. I ell va dir que no. Ell, en aquell moment, el president no volia, jo he parlat amb la gent del seu equip, no volia entrar en cap discussió. Per ell, el fet que Catalunya tingués veu a l'Europarlament, a l'Eurocambra, el fet que la situació de Catalunya, que és a dia d'avui la causa democràtica més important que té plantejada les institucions europees, però que això no es diu obertament, i que ell, l'eurodiputat Puigdemont, en pogués parlar en l'hemicicle, doncs realment va ser una cosa molt important per ell, però en aquell moment preferia més no entrar en el debat.
Per tant, què li va semblar la compareixença d'ahir de Carles Puigdemont i de Toni Comín?
Home, a mi personalment em va agradar i em va emocionar, he de dir, perquè pensa que aquesta gent doncs, fa molt de temps que han tingut molts pals a les rodes per poder arribar a ser eurodiputat i exercir-ne. Vull dir que a mi em va semblar correcte. Jo penso que ells ho tenen molt mesurat, tot el que volen dir, com ho volen dir i on ho volen dir, i com que la seva situació continua sent estranya, continua sent difícil, s'ha de saber en quin grup aniran o no, etc. Vull dir que encara no és una situació, això d'entrar quan la campanya ja ha començat, doncs és difícil. A mi em va semblar molt bé i penso que es va limitar a explicar que Espanya, segons el seu punt de vista, els poders democràtics no funcionaven perquè l'estat de dret no funciona i no hi ha una separació de poders com en altres estats europeus.
Finalment, senyora Carreras, deixi'm preguntar-li quin és el perfil del nou president de l'Eurocambra, David Sassoli, qui ja va posar el seu lloc, que ho vam veure l'altre dia, als diputats de Vox, per exemple.
I tant, sí. Això trobo que va ser molt interessant. Home, el grup socialista europeu té un problema, que és que no està tot unit en aquest tema, que, com jo dic, encara que no es diu amb la boca oberta, sinó que es diu, no sé, amb la boca petita, amb la boqueta de pinyó, la situació de Catalunya és avui per avui la causa democràtica més important que té plantejada les institucions europees. I aleshores el president Sassoli va actuar al principi com un president democràtic que sap el que ha de fer i bàsicament que fa el que li diuen els advocats de la cambra, no? Però clar, després va haver de tornar enrere. Bé, ara el que hi haurà serà una decisió, el grup d'Esquerra Republicana que estan dintre del grup ALE recorreran la decisió que va prendre el president del Parlament aquest dilluns i hi haurà el Tribunal General de la Unió Europea qui haurà de decidir i el que decideixi és el que faran. Per tant, que per mi l'actuació de l'eurodiputat Puigdemont i a la tarda va tornar a parlar i avui, aquesta setmana encara, tant ell com el senyor Comín, com l'eurodiputat Comín, que també va parlar ahir a la tarda, doncs començaran a tenir ja actuacions normals d'un eurodiputat i tot es posarà a to. Esperem, però vaja, fins que totes les decisions judicials no estiguin acordades, s'hi ha d'estar a sobre.
En seguirem parlant des dels micròfons de Ràdio Estel. Teresa Carreras, periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya i membre sí, també de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya.
Ha fet bé perquè a l'associació hi ha hagut renovació sí. de càrrecs i jo en continuo sent membre perquè és molt important, tots hem de defensar Europa des dels nostres llocs que puguem fer-ho. Jo des de l'associació ho faig i ho faig amb molt de gust i per tant, ara en aquest cas no seré membre de la Junta, però de l'associació que n'he estat presidenta 8 anys. És una cosa... Ara la presidenta nova és la Carme Colomina i un equip de gent que ho han agafat amb molts ànims.
Teresa Carreras, moltíssimes gràcies.
Vinga, Joan,
fins la propera,
moltes gràcies
que molt
a tu.
Bé.
Fins la propera. Adéu, bon dia.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora. El programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel, segona vegada.
Teo. Papa. Anem al cine.
Vale.
Guai.
Doncs sí, aquest diumenge 19 de gener anirem al cinema, concretament a la 12a gala de Premis Gaudí, i en volem parlar de la gala dels nominats de l'estat de salut del cinema català. Ho fem aquesta hora amb David Murga. Ell és estudiant de l'ESCAC i director de la productora cinematogràfica Exe Films. David, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Deixa'm preguntar-te així, en genèric, primer de tot, què hem d'esperar d'una gala com aquesta?
Ostres, doncs no ho sé, no? Hi ha de tot, i sempre per Twitter, després d'aquestes gales, hi ha qui diu que li agrada molt, hi ha qui diu que no li ha agradat gens, llavors jo crec que, bueno, pot ser una gran sorpresa.
Escoltàvem primer de tot l'anunci dels Gaudí, que aquest any protagonitzaven l'actor, Eduard Farelo, i la seva filla. Un anunci que ha fet l'ESCAC, em sembla.
Bueno, ha produït Canadà, la productora Canadà. I sí que és cert que ho ha fet amb alguna col·laboració d'alumnes de l'ESCAC. És un anunci, jo crec, que mostra molt clarament cap on volen anar aquest any els Premis Gaudí, no? Vull dir, un anunci protagonitzat per Eduard Farelo, com bé deies, i la seva filla Bat Gal, que són dos persones, diguéssim, totalment diferents, no? I que jo crec que una mica és això el que estàvem buscant aquest any, i és obrir una mica les portes a totes aquelles produccions, englobar una mica totes aquelles produccions que potser ja no són tan clàssiques, que entrem dins d'un món una mica molt més diferent.
Pel·lícules d'aquest any. Anem forts. És un dels anys que anem forts, trobo.
Sí, i hi ha vegades, o sigui, això dels premis, al final depèn de la producció, en quin any surt i de més, i jo no ho sé si són totes grans produccions, però són produccions molt igualades, no? Llavors, jo crec que serà difícil de fer una previsió, ja que fem sempre una porra de veure de com va. És complicat.
No et demanem porra, però sí que et demano una mica, una petita crítica de totes i cadascuna de les pel·lícules a millor pel·lícula. Per exemple, 7 raons per fugir.
Sí. El tema és les pel·lícules nominades, no? És, sempre parlem una mica de les nominacions per categories, les 21 categories que es premien en els Premis Gaudí, i a les pel·lícules que estan nominades a millor pel·lícula sempre són aquelles que són de producció 100% catalanes. Per això hi ha molts cops que potser veiem que dins d'altres nominacions potser pensem que aquelles podrien ser millor pel·lícula, no? Millor fotografia, millor de més, com a Dolor i Glòria, que té actors nominats, té fotografia nominada, però no s'ha nominada millor pel·lícula, i això és, jo crec que està bé que ho diguem, perquè és per això, perquè no és una producció 100% catalana. Llavors, les quatre pel·lícules que tenim nominades a millor pel·lícula, que són Set raons per fugir, El viaje de Marta, Els dies que vendran i La innocència, són pel·lícules que han estat produïdes 100% aquí a Catalunya. Llavors, com bé comentàvem, són pel·lícules molt semblants, i jo, si hagués d'apostar per una d'elles, diria Pels dies que vendran, que és una pel·lícula, jo crec, que toca aquest fil que sempre acaba tocant als acadèmics de l'Acadèmia del Cinema Català.
A més, com sempre, la gala dels Gaudí, que otorga el Premi Gaudí d'Honor aquest any, a Miquel Porter.
El Premi d'Honor s'anomena Miquel Porter, però s'entrega al cineasta català Francesc Betriu.
Francesc Betriu,
Exacte, que l'any passat va ser entregat a Joan Pera i aquest any va per ell.
Què en destacaries de la seva figura?
Doncs, al final és un cineasta amb una gran trajectòria, no? I jo crec que està bé que anem variant, no? L'any passat va ser entregat a un dels millors actors de Catalunya, per no dir el millor, i aquest any tenim un gran productor i un gran director de cinema.
Els curts sempre queden una mica com enrere, una mica com amagats, i jo crec que és una de les peces màgiques del cinema, no?
Ostres, és al final l'inici, no?, de tot els cineastes, i aquest any jo crec que cal dir que tenim dos nominacions a ESCAC als Premis Gaudí, no? Una d'elles és Tahrip, que és un curtmetratge que la veritat que se n'ha parlat molt dins del món dels curts, no? Uh-huh. És un curtmetratge que parla sobre el viatge d'una persona, d'un siri, diguéssim, en el seu viatge cap a les Europes, podríem dir, i la veritat és que està molt bé. I llavors, després també tenim l'altra producció a ESCAC, que és La Higuera, de Miquel Mas.
Anem cap als millors protagonistes, perquè és que, déu-n'hi-do els noms, estem parlant a millor protagonista femenina, Aina Clotet, Carmen Arrufat, Greta Fernández, Maria Rodríguez, quatre pesos pesants del cinema català, i David Verdaguer, Eduard Fernández, Carla Lejalde i Sergi López. També quatre pesos pesants.
Sí, realment és molt complicat de dir, jo si vols, m'estàs demanant una porra, m'estàs demanant alguna coseta.
T'estic demanant una porra, sí, sí.
Molt bé, doncs jo per protagonista femenina apostaria per Greta Fernández, per la pel·lícula de La hija de un ladrón. La veritat és que és una gran pel·lícula, no sé si l'heu vist, que està feta per el pare i la filla, no? I està molt bé. Jo crec que té justament... Després hi ha aquest problema, no?, que també tenim l'Aina Cotet per la filla d'algú, que ha estat fantàstica. No ho sé, és complicat, però jo aposto per ella.
Com a cineasta, eh? La Greta Fernández es comença a menjar el seu pare o no?
Bueno, tant com menjar-se, a complementar-se, podríem dir, no? Jo crec que ha estat molt acertada que aquesta pel·lícula hagi estat feta per ells dos, perquè segurament no s'hagués arribat a aconseguir aquest cinema verité, no?, fent-ho d'una altra manera. Jo crec que ha valgut molt la pena i està molt bé. I de cara als protagonistes masculins, els pots tornar a repetir?
Els masculins són David Verdaguer, Eduard Fernández, precisament, Carra Elejalde i Sergi López.
Bueno, no sé si els acadèmics s'atreviran a donar el premi a l'Eduard i a la Greta, no?
Pare i filla.
Pare i filla. Però jo crec que aquest any el David Verdaguer ha estat molt bé en els dies que vindran i faré la meva aposta per ell.
Ens queda res, mig minutet, però deixa'm preguntar-te l'estat de salut del cinema català.
Ostres, doncs nosaltres, que som els cineastes que venim des de baix, lluitem per això, no? Intentem no perdre-ho, no perdre l'essència mai. L'únic que al final també depenem molt de tot el tema públic, perquè al final el cinema en català es fa gràcies a totes les ajudes públiques que existeixen i per això hem de lluitar per no perdre-ho mai. Llavors, des d'aquí faig una crida també a totes aquelles persones que fem curtmetratges, que intentem conservar la llengua i intentar conservar la producció d'aquí de Catalunya, que sempre val la pena.
Per tant, creus que tornarem a escoltar aquelles famoses reivindicacions pel que fa a les subvencions al cinema, eh?
Ho hem de fer, hem de seguir fent-ho, perquè és que si no, com que tothom lluita per lo seu, no? Doncs al final nosaltres ens hem de fer sentir per això.
Creus que a part de cinema fet i produït a Catalunya falta també cinema en català? És a dir, ja que doblem, costa trobar pel·lícules en català, no?
Clar, és que és això que comentàvem, vull dir, el mercat d'explotació d'una pel·lícula en català és molt complicat, perquè realment és molt petit. Llavors, per això, normalment s'opta per rodar en castellà i després fer un doblatge al català per poder vendre-ho aquí al mercat, no? Per això s'ha de ser molt valent per a les èpoques que estem ara de poder rodar un llargmetratge en català. Però per això sempre cal destacar aquelles persones que ho fan, que ho segueixin fent, i aquelles que no ho fan, que s'animin a fer-ho.
31 minuts que passen de les 8 del matí. David Murga, estudiant de l'Escola SCAC i director de la productora cinematogràfica AXE Films, també al món de la productora, deixa'm anar. Déu-n'hi-do, també. Eh?
Una altra, és una altra que en podem parlar. Sí,
ja en parlarem un altre dia. David Murga, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de Primera Hora i tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.
Feliços vosaltres quan per causa del fill de l'home la gent us odiarà. Us rebutjarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu. Aquell dia, alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Lluc 6, 22, 23.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb la quarta setmana de la Bíblia. Una iniciativa per promoure i donar a conèixer els textos bíblics. Vine a recollir gratuïtament el llibret editat amb 7 de les cartes del Nou Testament de Jaume, Pere, Joan i Judes. Promoció vàlida fins a exaurir existències. No triquis. Vine a Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona i aconsegueix el teu exemplar de franc. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, entitats promotores de la quarta setmana de la Bíblia. Més informació al 93 409 28 10.